jovenet, des que va ingressar al club, i, ostres, el Riqui Puig, que guanya la Youth League, que és MVP de la fase final de la Youth League, és descomunal.
Però parlant d'aquestes declaracions...
Ell ha comès errors, no, David, ell ha comès errors, quan ell explica... ell ha comès errors que jo crec que és deixar-se una mica quan veia que no tenia el pàvol dels entrenadors,
sí,
i tu has de ser persistent. Crec que s'ha equivocat també, per més que estigui rendint més o menys bé als Galaxy, crec que s'equivoca
als
Estats Units. O sigui, un jugador com ell ha d'anar a una lliga europea.
Segur.
Hi ha un equip doncs, on realment es pugui desenvolupar, però a nivell europeu amb la que té. Quan ell parla de que arriba el primer dia de l'última temporada seva a Can Barça, arriba i no el deixa entrenar, no és ben bé així. O sigui, Xavi li dona, no només a ell, sinó a diversos futbolistes amb els que no comptava, els hi dona una setmana més de permís rals,
sí,
respecte a l'altra part del grup, perquè entén que poden guanyar temps per resoldre el seu futur. No? I així com la majoria de jugadors doncs aquella setmana no hi van, ell s'hi presenta. I això a Xavi no li agrada, el molesta, perquè d'alguna manera es falta, en aquell moment ell considera que l'ha faltat com a entrenador. Escolta'm, jo t'he demanat que estiguis una setmana per intentar resoldre el teu futur,
i ell...
la tira de jugadors, i en canvi sí, tu et presentes sense haver-ho pactat el primer dia. Crec, sincerament, això no ho he parlat amb Xavi, però jo crec que, i aquest any crec que s'ha rectificat, perquè jugadors com per exemple l'Englet, i ara segur que me'n deixo algun altre,
sí,
no?
que han anat a la gira.
Han anat a la gira quan l'Englet venia a tenir una setmana.
Dest
ha vingut a les proves mèdiques i tenen una setmana de permís i torna.
Sí, estan a la gira.
N'hi
ha 31 de futbolistes aquí a la gira.
Clar.
I estic d'acord que s'hagi fet així, perquè crec que va ser un error deixar Riqui Puig o qualsevol altre que es deixés a casa. I és evident que la relació s'ha deteriorat. Vull dir, no descobrim res. Jo això ja ho sabíem des de fa temps.
Però d'aquí a explorar-ho d'aquesta manera...
El David ha sigut molt correcte. Jo no ho seré tant.
No,
perquè sobre aquest tema hem debatit molt.
S'ha equivocat i a mi m'han explicat coses des del club. I acabo, Marc. M'han explicat coses des del club. D'alguna manera de fer del Riqui i possiblement també del seu entorn, que estaria d'acord en que crec que serien qüestions que ell hauria de reconsiderar. I al final tot plegat és una llàstima. La definició de tot quina és? El desembocament de tot quin és? Doncs que el Riqui no ha pogut triomfar, que el Barça no l'ha pogut aprofitar i que malauradament no el tenim als Estats Units.
Vinga, a mi em sembla increïble, per ser suau, que parli de que les seves famílies i les del Xavi són amics i que això és el Barça, Riqui, que això és el Barça, és a dir, no és el Gratallops, vale? No és el Badalona, amb tots els respectes pel Badalona. Què té a veure que siguin amics? És que no té cap mena de sentit, i parla d'una manera amb una superioritat moral amb la que ha parlat sempre, ja per començar a estar organitzant una roda de premsa quan sap que li faran cas als mitjans que segueixen el Barça, per tenir una mica d'impacte aquí a Barcelona, perquè ningú se'n recorda de Riqui Puig. Ningú sap greu dir-ho així, però ningú se'n recorda de Riqui Puig.
Jo vull pensar que han sigut els mitjans que l'han entrevistat, que l'han volgut entrevistar.
Sí, però ell s'hi ha posat bé.
Ell s'hi ha prestat, home.
S'ha ofert. S'ha ofert.
Però em sembla bé que ens hagi atès, saps? Però estan a Los Angeles.
Però ha buscat aquest cas. És a dir, ha buscat que els mitjans que seguim
al Barça... No ha fet moltes entrevistes,
per això.
Vull dir, des que se'n va anar.
Per això mateix, aquí on vaig, és a dir, no, ell s'ha ofert, s'hi ha posat
bé...
Sí, però
que es pot considerar que hagi tingut una actitud beligerant des del minut 1.
No, però parlo
d'avui.
Feia una setmana que estava allà i ja va fer una entrevista on li va fotre un pal a Xavi. És a dir, aquesta potser és la més grossa, però ja ho ha fet alguna altra vegada. I organitza això per buscar casa aquí a Barcelona, perquè ningú se'n recorda de Riqui Puig. Ens en recordem de Riqui Puig quan fa una jugada de highlight d'aquestes que veiem a MLS.com.
Si el debat és si els culers troben a faltar Riqui Puig, un jugador que pràcticament no va tenir
cuidat
al primer equip, és un debat resolt. Perquè no, perquè és evident.
Doncs canviem de debat, doncs.
No, són les declaracions. Hi ha un ressentiment, és evident.
Però a mi el que em sembla...
I Xavi té els seus arguments.
Però és increïble que parli amb aquesta superioritat. És que...
Mira,
no vull dir...
Ja
és que no és ningú. És que Riqui Puig no ha empatat amb ningú. Que està parlant de Xavi Hernández.
Superioritat, jo crec que això és el que l'allunya del Barça.
Correcte. Doncs segurament...
Jo tinc aquesta sensació que possiblement ell s'ha cregut una cosa que no és. O que no ha estat.
I que no ha empatat amb ningú. Perquè ell el que ha de fer és treballar per ser intentar ser titular al Barça.
Jo crec que és un nano que creu molt en el seu futbol, que té molta autoestima, i ho ha traslladat a algunes actituds que jo crec que l'han perjudicat.
I l'autoestima, quan és molta, és superbia.
I és evident que aquestes declaracions denoten un evident ressentiment i Xavi té els seus arguments, no? I jo us haig de dir que sentint-ho molt, doncs alguns els hi compro, perquè vull recordar que Xavi Hernández el coneix efectivament des de fa molts anys, des que era molt menut.
Però...
No, que li tenia apreci fins i tot... Sí. Aquí revelaré una cosa. Els representants de Riqui són els mateixos que Xavi Hernández.
Sí.
El que recomana els seus representants que agafin el Riqui és Xavi Hernández.
Sí, David, però un cop arriba Xavi, si Xavi Hernández ha de fer el millor equip per jugar, el millor equip, i no veu que Riqui Puig està en el seu millor equip, és el Barça. És un equip destinat a guanyar-ho tot.
I per tant, des d'aquest punt de vista, jo sentint-ho molt, haig de dir que jo plavegeixo que Xavi, doncs, escolta'm, amb el seu criteri, en segons equivocat, hagi sabut separar el que és la relació que ell pugui tenir amb qualsevol futbolista a nivell personal amb la decisió que ell ha de prendre com a entrenador.
És que li demanàvem això a Xavi quan va arribar. Si seria capaç de separar
Piqué...
Sí, sí. Al final ho acaba
Jordi Alba... I Piqué, Jordi Alba, Busquets, al costat de Riqui Puig, són la ungla del dit petit. Sí. És que a mi em fascina aquesta capacitat de parlar amb aquesta soberbia de Xavi Hernández. Que sí, que fa 4 dies que entrena, i és una realitat, i de moment estem veient el Xavi Hernández entrenador. Però és que no té cap mena de sentit que ho faci d'aquesta manera, quan sap que li faran cas, perquè si el Barça no estigués allà a la gira, no faria ni una entrevista. Perquè ningú aniria a entrevistar a Riqui Puig. Ningú.
Si no raja, si no hagués rajat, probablement aquestes declaracions no haguessin tingut ni recorregut.
Totalment.
Estaríem encara parlant d'Mbappé. Que és el que ens interessa.
A l'aspecte que deies tu, els capitans, que a més també li van posar... És veritat que Xavi ho fa, i és el que decideix que no juguin, que tinguin menys participació, sobretot Piqué i Busquets, perdó, Piqué i Alba, però és veritat que també els tres ajuden en la decisió de plegar, i jo crec que li fan un favor a Xavi de cara al que pugui ser aquesta temporada.
Sí.
Jo crec que futbolísticament, evidentment, que ens trobem a faltar Busquets o el que vulguis, però jo crec que Alba i Busquets i Piqué decideixin plegar en el moment que decideixin plegar, jo crec que li fan un favor a Xavi de cara,
home,
de cara
a aquesta temporada. I
el tema, només, per el tema Riqui. Jo també crec que Riqui té més condicions de les que realment ha demostrat el Barça. Jo reconec que a mi m'hagués agradat, jo amb això estic avalent, a mi m'hagués agradat veure més continuïtat en Riqui Puig. Ara, dit això, insisteixo, que jo crec que ell s'ha cregut una cosa que no era i que això probablement és el que l'ha acabat d'apartar del Barça i el que quan van arribar entrenadors que semblava que podien comptar amb ell, com Quique Setién o Xavi Hernández, doncs vam veure que la cosa, aquí, un cop estan aquí dins, no era el que ells pensaven. No?
És que s'han equivocat tots.
Puig, i com parla de Riqui Puig, la mentalitat del que era el David, hòstia, que se'n vagi a jugar als Estats Units, un tio tan jove, o sigui, la mentalitat, no sé, la mentalitat que això et demostra que
per mi
és una mentalitat per estar al Barça, un tio que pensa que no té, no sé, que decideix marxar als Estats Units, no? quan la idea és que te'n vas a aquests països quan ja, escolta,
sí,
el que ha fet el Messi ara,
sí.
No?
Jo, és que si Riqui creia que podia jugar al Barça, per què marxa als Estats Units? Clar. Per què no marxa al Villarreal?
No, però jo el que sí reconec
potser
és que...
Potser no era prioritat per ir al futbol.
A mi de tota la història del Riqui Puig el que més m'ha sobtat és que Xavi no li hagi donat bola. Saps? És a dir, però m'ha sobtat des del punt de vista futbolístic. Vol dir
això...
que jo, si pogués assessorar el Riqui, li diria, ostres, revisa, de cara al futur, revisa, perquè un jugador com tu, amb tantes condicions, per jugar al mig del camp, no? Per tenir la pilota... Un jugador que, jo sempre deia, ostres, a prop de l'àrea... És que és molt desequilibrant, és que no hem vist pràcticament ni el 20% de la millor versió del Riqui. No? Revisa, jo li diria, revisa, Riqui, què ha passat, perquè un entrenador com Xavi, que realment sent aquesta manera de jugar, no t'hagi donat bola, no t'hagi donat continuïtat. Alguna cosa ha grinyolat,
sí.
Això és evident, alguna cosa ha fallat. I posats a ser positius, jo intentaria que ell fes aquesta reflexió, perquè els altres entrenadors, Dani, escolta'm, Valverde... Koeman,
sí, home, sí.
Setién va arribar amb unes circumstàncies Setién, molt difícils del vestidor.
Amb el marge de maniobra que tenia.
Exacte, vale? Pots putrar amb els condicionants que ha fet que aquests entrenadors igual no li donessin bola al final. És igual, sense entrar en detalls, no? Ara, un entrenador com Xavi, penses, hosti, que se l'havia volgut endur i per dues vegades ha alçat, que d'acord no és el Barça, però al final, ostres, un entrenador que et truca per portar-te allà perquè creu que la teva manera de jugar pot anar relacionada amb el perfil, jo, que de futbol que tinc al cap i tal. Ostres, arribes al Barça... I no hi ha bola de cap mena, no? alguna cosa ha fallat, clar, això és evident.
I probablement no és futbolístic, entenc, perquè futbolísticament Xavi ja sabia les condicions de Riqui Puig.
És que en aquest sentit, i ara farem una pausa i ara seguim, però en aquest sentit, a mi, inevitablement, em ve una comparació al cap.
Pablo Torre.
Pablo Torre.
Ah, bueno, això no és pedienics.
I què ha fet Pablo Torre? Ha anat al Girona. Ha anat a una sessió, a un equip de primera divisió, en què pot desenvolupar el seu futbol, en què pot
amb un entrenador,
créixer
amb
un entrenador.
Xavi, correcte,
però sí. Ha anat al Girona. Al Girona, que és un equip en creixement, perquè és el Girona. Val, perfecte. Sí. Jo crec que són dos casos que...
Magnífica l'acció.
M'hi ha fet pensar l'Àlex, perquè al final, el cas de Pablo Torre, si, jo crec que Xavi també sap que Pablo Torre potser no coneix tant com Riqui Puig, però que té bones aptituds futbolístiques. Què ha passat amb Pablo Torre? Què va passar amb Riqui Puig? És que per són dos jugadors que no és cap, segur que tenen molts matisos diferents, però que hòstia, estan tallats una miqueta, no? Per sí. Petitonets, amb...
Per Pablo tant... Pablo Torre deu tenir clar que el seu objectiu fa al Barça i dic, hòstia, ja tinc l'opció de Girona, me'n vaig a Girona, com clar. Dèiem, Mitchell, Xavi, moltes similituds, un equip...
Primera divisió...
I si no és el Barça... Estic convençut que si m'ho guanyo jugaré i això em pot portar a quan ara temporada el Xavi i el Costa Rica, hòstia, aquest... Quina temporada farà el Pablo Torre? Escolta, el tornem i a veure...
O si no serà el Villarreal, no ho sé, però...
A un equip de màxim nivell.
Sense cap intenció de tornar a Europa.
Sí, sí, sí. 19 minuts i la mitjanit. Havíem de parlar una miqueta de Riqui Puig. Ja està, ja hem buidat el pap tots el que volíeu dir. Una pausa i de seguida seguim escoltant Valde i parlem també un momentet de Vitor Roque, que ha mostrat alguna cosa d'aquesta màquina.
Tigrinho.
I, hosti, clar, tu has anat a Eivissa aquesta setmana, no? Si no m'equivoco, ara ho has relacionat tot de cop. Sí, Brasil, sí, Eivissa... Sí, sí. He fet una relació molt ràpida.
He hagut de fer un estatge de pretemporada aquesta tarda per arribar amb unes mínimes condicions.
Sí, no? Fa
4 hores estava a Eivissa.
A 4 hores?
Sí, molt bé. Sí, bueno, un alt més, però...
I després també del Madrid. Potser encara li faré alguna pregunteta al Fuster de com li ha anat a Eivissa. Ara tornem.
Ho dirà amb Dani Aguilar.
Em cremo! Té...
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi? Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a opel.es.
CaixaBank ha estat elegit millor banc a Espanya i millor banc digital a l'Europa Occidental 2023 per Euromoney. Uns reconeixements que ens impulsen a continuar treballant i innovant cada dia per estar més a prop dels clients per tot allò que importa. Gràcies per la confiança. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC+1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Baluard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com tu
ets. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC+1. Tots som
més
u. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
24.173. 24173.
Sèrie...
36036.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Entre una temporada i l'altra es troba a faltar el futbol. Sort que la Liga comença abans a Movistar amb els partits de pretemporada i, a més, podem veure tota la gira del Barça, el que jugui, i del Real Madrid a la Soccer Champions Tour, en exclusiva inclòs aquest partidàs Barça-Madrid de dissabte a les 11. Així que ara que saps que arriba la pretemporada, gaudeix més de l'estiu veient-la a Movistar. Vinga, Hem d'escoltar què més diu Alejandro Valde. Marta Ramon ha parlat d'aquesta gastroenteritis generalitzada que hi ha hagut al Barça. Marta.
Sí, perquè ell és un dels que l'ha patit, un Alejandro Valde, que ha descrit una mica com ho han viscut i que ha celebrat per fi poder estar tota la plantilla recuperada.
No, la veritat jo em trobo bastant millor, l'equip ja està molt bé i res, una llàstima pels fans que no van poder anar al partit, però bueno, ara estem enfocats en el següent partit i l'important és que tots estem millor.
Ens asseguren que tots els jugadors estan bé. Evidentment, ens admeten que caldrà veure com acaben d'evolucionar, perquè haver estat vomitant i amb tan mal estar general doncs els ha deixat una mica tocadets. I, clar, s'haurà de veure qui està millor i qui està al 100% per poder jugar de totes de titular contra l'Arsenal la matinada de dimecres a dijous. Però, de totes maneres, de l'alarmisme que teníem aquest cap de setmana a la situació en la que ens trobem ara, doncs diguem que ha canviat radicalment i com un mitjó. Un Valde que també ha parlat de la seva renovació.
Sí que han hagut conversacions i, bueno, està molt a prop, però encara és un tema que això ho deixo a les mans del meu representant i del club. I, bueno, espero que es solucioni aviat. I, bueno, ara estic enfocat aquí, amb la meva... Hem tornat bé de la meva lesió, enfocat a la gira i, bueno, molt content amb tot.
Una renovació que ja vam explicar a RAC1, de fet, de dimecres passat, que sí. Està molt ben embastada després de la reunió amb el representant Jorge Méndez. Un Valde que també ha reflexionat una mica sobre el paper dels joves, perquè li hem traslladat directament, ostres, tu, a la pretemporada passada ho vas patar i al final doncs has protagonitzat un curs que t'ha dut a ser indiscutible per Xavi. Què et demana Xavi ara i quin jugador creus que pot despuntar en la línia que ho has fet tu? Has respost a això?
Bueno, amb Xavi la veritat no he parlat gaire encara, però bueno, sempre em demana el mateix, que sigui jo, que faci les mateixes coses que he estat fent fins ara. I bueno, hi ha molts bons jugadors joves com Lamine, Fermín, Àlex Valle, Àlex Garrido, bueno... No sap qui pot donar la sorpresa.
Estan destacant molt Fermín, que era algú que ens destacava el jove Marcet la setmana passada, amb una trajectòria totalment diferent a la d'altres jugadors, amb molta menys atenció mediàtica, però que ha estat cedit aquesta temporada, que ho ha fet bé, i crec que l'altre dia el destacava...
Pedri.
Gràcies, Marta.
Sí,
Pedri,
sí, que sí? És qui, sí, deia que era qui l'havia sorprès més en els dies que portaven per aquí.
Sí. Molt bé, doncs tot això ha dit Valde. Deixem la Marta que vagi a... Tu ara vas a dinar, no?
Dinar. Ara vaig a dinar.
Ja tens lloc o no, Marta?
Sí, ben a prop. Tinc els companys que fa estona que em guarden un platet.
Ah, sí?
Sí, avui toca dinar vietnamita.
Ostres,
molt bé, Marta.
Una cosa que sí que té Los Angeles és que hi ha molta varietat d'opcions.
Tu ho vas provant i ens vas dient llocs, com el Carrasco.
I què, quòrum, amb tota la canallesca? Quòrum, allà? Sí,
el que passa que bé, ja saps com funciona, que a vegades els horaris dels uns i dels altres no acaben de casar i fem una mica de pac als companys de les ràdios, diguem.
El lobby.
Els que sempre viuen millor els desplaçaments, les ràdios.
Mira, perdó, i ho diré així. Mare meva!
Quin morro!
Que no et perdies cap excursió, Marta.
Digo bé, els collons, així de clar, diguem. Veure, Marta està tot el dia
amunt allà amb les guàrdies a l'hotel del Barça.
L'excursioneta a San Francisco, bé, Marta? La foto allà amb el pont...
Mira, Marc, que ho vam passar molt malament, aquell dia que vam aterrar allà i resulta que l'equip estava aquí. Vam viure hores una mica trepidants.
Tinc aquí el dia a la tele, ara.
Qui t'ha passat les declaracions de Valde?
Ens hem organitzat molt bé i ens hem dividit. I uns hem anat a Valde i els altres han anat a Riqui Puig.
Jo
estava amb Valde. Què et sembla l'organització?
Com ha de ser, Marta, ja ho saps. Com ha de ser. Molt bé.
Compartir és viure.
I tant, i viure és estimar.
Absolutament.
Marta, bon profit, que vagi una abraçada.
Gràcies, una abraçada a tots.
Bon migdia, el que ho tinguis tu, sí. Que vagi bé.
La tarda que tinc per davant.
Exacte, que vagi molt bé. La Marta Ramon des de Los Angeles. Quina història, això del virus intestinal. Vull dir, no sé, quan us veu assabenteu, vull dir, però jo t'ho juro que em pensava que em prendia el pèl, perquè dic, però què...
Doncs mira, si pot passar una cosa estranya...
Ha de passar al Barça, sempre.
És que són sobresaltes impossibles.
Però és que és increïble.
És increïble que són molt contagiosos, aquests virus.
Sí?
Sí, i llavors suposo que la gent també contacta permanent.
La sismírica, la gastroenteritis...
Sí, són putudes. I llavors contacta permanent, pràcticament 24 hores convivint,
No. Quan resol ràpid. Bueno,
sí, gràcies a Déu. Sí. T'emporten...
Bo, per si això,
clar.
24-48 hores, clar. El que sol durar...
Sí.
Un virus d'aquests.
A més, en el primer partit, però vaja, el dimecres al dijous de matinada ja tenim el primer partit, havia de ser el segon, però el primer partit aquest Barça-Arsenal, i el dissabte ja a les 11, al Sant Cristo Gros, el clàssic Barça-Real Madrid. Aquesta passada matinada, més enllà del Real Madrid, que ara de seguida en parlarem, ha jugat Vitor Roque. Tot el que significa que soni una batucada, a mi m'agrada. Per tant, ha jugat Vitor Roque. De fet, va tornar a tenir un paper clau amb l'Atlético Paranaense. Pau Bonastre, què tal? Com estàs? Bona nit.
Bona nit,
va participar en els dos gols del seu equip. Però també va protagonitzar, que no sé si l'heu vist, un moment polèmic abans del llançament d'un penal que ens comença a definir també el tipus de jugador i el caràcter del jugador que pot venir al Barça. Pau.
Sí, era el minut 80 de partit. L'Atlético Paranaense guanyava per 0-1 al Vasco da Gama i Vitor Roque va provocar un penal. Només sentia el xiulet de l'àrbitre, ell va directe a buscar la pilota per llançar aquest xut des dels 11 metres, però hi ha un moment donat que rep l'ordre des de la banqueta que qui ha de llançar el penal no és ell, sinó Vitor Bueno, un atacant de 28 anys i, per tant, més experimentat que ell. Una decisió que no va agradar gens al jugador fitxat pel Barça, que feia gestos de desaprovació. I fins i tot alguns dels seus companys van anar a parlar amb ell per calmar-lo. Al final del partit en va parlar l'altre protagonista de l'episodi, Vitor Bueno, autor del segon gol, que en va voler treure ferro.
Sí, és normal. La edat d'ell era igual.
És normal. Amb la seva edat jo era igual o potser pitjor. Entenc que volgués xutar el penal. Jo li hagués deixat xutar, però era una ordre de la banqueta que s'havia de respectar la jerarquia en l'ordre dels xutadors. A ell li han fet el penal. Ha fet la jugada del primer gol. És normal que el volgués xutar.
La jugada del primer gol, està tot cert. Normal.
En restava importància al seu company, però sens dubte una clara demostració del caràcter i ambició de Tigriño, un Vitor Roque, per cert, que no va poder llançar aquest penal, però va ser clau en la victòria del seu equip per 0-2 en partit de Lliga, com dèiem ara, que va provocar aquest penal del 0-2 i també va donar l'assistència en el primer gol.
Ens hem oblidat que el Barça ha fitxat un tio de jove, un nano jove brasiler de 30, vam dir, 30 fixos més 31 de variables, sí, si no m'equivoco, i que...
Però sí, l'han fitxat en paper, no el podem inscriure.
No, clar, vull dir, és un jugador que no se'l pot inscriure ara i per això no arribarà la temporada vinent. S'havien de fer mans i mànigues perquè fos a l'hivern. No crec que s'arribi a l'hivern, perquè sempre ho feien, es poden inscriure que ja estan fitxats. Però que ha de ser una peça important de cara al futur, Vitor Roque. O com a mínim entenc que per això se l'ha fitxat i en aquest sentit se l'ha fitxat.
És un fitxatge estratègic, si més no. És a dir, hi ha dos jugadors a Brasil que han de marcar el futur. Un és Vitor Roque, l'altre és Endrick. Un ha anat al Madrid, l'altre al Barça. A priori ha de ser un fitxatge clau i estratègic, no només... de futbolísticament, sinó també per il·lusionar la gent, no? Perquè la gent ja estava pensant en... El 2003 es va fitxar Ronaldinho, el 13 a Neymar, el 23 a Vitor Roque.
Això ho deia, qui ho deia? Algun company, no recordaré quin company ho deia, però vaig veure que algú ho deia... No sé si era el Santi Ovalle, de la cadena SER, crec que ho deia, si no m'equivoco. Sí,
i la realitat és que jo entenc que el Barça, evidentment, et pots equivocar, però que ha de tenir molt clar l'aposta econòmica per un tio tan jove que ve de Brasil, que ja sabem el que pot costar més o menys adaptar-te...
Amb la situació del Barça actual.
Amb la situació del Barça, per tant, és cert que des del Barça diuen que feia molt temps que el seguien, però que em sembla una aposta valenta, que crec també com el Marc és un fitxatge estratègic i que l'has de fitxar, has de fer, i vas fer l'impossible per fitxar-lo, i jo confio en que si el Barça ho tenia tan clar, fer aquesta aposta econòmica per un jugador jove, que el rendiment tard o d'hora acabar sent bo. Com a mínim, el Brasil està sent un rendiment...
Sí. És que...
És el protagonista que sigui en cada partit.
Exacte. És d'aquests jugadors que realment no és allò... No, sí, l'has de veure en un partit de la sub... No. Està rendint de manera activa.
Sí.
No, és una lliga molt potent. És el Brasileirão, o sigui, no és un... Era partit de Lliga, oi, Pau, que m'has dit que era partit de Lliga?
Sí, era partit de Lliga.
Però vaja, rendint està rendint allà.
Bueno, és un gol o una assistència...
Sí, sempre.
O provoca un penal o... Pràcticament cada partit. Cada partit és protagonista. I això jo crec que és una dada important, que en cada partit tu assumeixis la responsabilitat i siguis capaç de fer jugades que donen punts al teu equip. Això és molt important, no en continuïtat. M'agrada que tingui caràcter, senyal que, evidentment, doncs és guanyador i que se sent important en el seu equip, tot i tenir 18 anys. I això de voler tirar el penal ho demostra. I jo crec que... a mi em sembla bé l'aposta. És a dir, ara imagineu-vos que el Barça hagués apostat per Endrick en lloc de per Vitor Roque i analitzéssim els números. Què estaríem dient? Perquè els números d'Endrick, si els compares amb els de Vitor Roque, els últims 6-7 mesos, estan molt, no molt, no, moltíssim per sota. Els estiríem dient...
El relat, David,
el que vam dir, el que vam dir amb Christensen i...
Sí, i...
Rüdiger. No? El Barça ha fitxat el mal, estaríem dient... Sí, és que sí, fins sí. i tot quan fitxem un brasiler, fitxem el dolent, no?
També està més fet mi, Vitor Roque
sí,
que Endrick.
Sí, evidentment, estem parlant de 18... Amb,
sí, 15 o 16.
16-17 anys, sí. D'acord. No, jo crec que Endrick també té condicions, ja, ja ho veurem, però... A mi és un jugador que m'agrada, jo ho he dit des del primer moment. Quan el Barça es fixa en un futbolista, intento veure'l al màxim possible. I jo ja ho vaig dir al començament. Jo el comparo bastant, no estic dient que facin les mateixes trajectòries, però futbolista, ja, perquè la gent m'entengui, em recorda moltes coses de Suárez. Mm. És un jugador que quan surt fora de l'àrea no el veus...
Elegant.
Sí, no només elegant, Àlex, sinó que no el veus sí, sí. molt suelto. La sensació que et dona és que no és molt suelto en la pilota, però en canvi en un moment determinat és capaç de tirar-te un desequilibri, tirar una paret, entén el joc, combina bé, és capaç de tirar-lo contra
Suárez.
Un.
Oportunista com Suárez.
Luis Suárez connecta amb les, xuta amb les dues cames com Suárez, no s'ho pensa, és concret, és directe, lluita, domina molt bé el cos, en el cos a cos amb els centrals.
Perquè és grossot,
també. Posa bé el cos com feia Suárez.
Sí, 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 sí.
I, clar, té 18 anys. O sigui, vol dir que, imagina't, fem una projecció a 3 o 4 anys vista amb 21 o 22 anys. Estem parlant d'un jugador amb molt potencial.
Sí.
I els 31 que s'han criticat, els més 31 aquests que s'han criticat, home, hi ha molts bonus que són... que són fàcils, però n'hi ha molts altres que són més complicats.
Sí.
I al final, però... una cosa, el mercat que toques, que és el brasiler, si no...
Està ple.
Quan ha costat Vinícius, quan ha costat Rodrigo...
I si el Barça acaba pagant les variables, voldrà dir que el rendiment de Vitor Roque és extraordinari, per tant, escolta...
Sí, sí, i que el Barça està com està. Vull dir, si el Barça pot, diguem-ne, alliberar determinades qüestions fixes, ja sabem que anirà per això.
I el que deia l'Àlex, que el nano hagi dit... No, jo, malgrat que diu, si pot sortir ja, m'espero un any més, vol dir que el nano s'ha empaltat del Barça.
I vam parlar amb André Curí, la setmana passada, aquí el tu diràs, i ens deia que havia refusat. Evidentment, ja sabem, diguem-ne, de la eloqüència d'André Curí, però que havia refusat a xifres molt més altes per venir al Barça. Per tant, el nano vol aquest projecte. Mm. En fi, ahir va jugar a l'Atlético Paranaense i també, com dèiem al sumari, el Real Madrid. Ha estrenat gira americana a les 4 de la passada matinada. El Madrid sí que va jugar el primer partit contra el Milan, en un partit que també ha servit per experimentar ja amb aquest nou sistema. Això, Ancelotti va dir que hi havia canvis. Doncs ha començat a demostrar aquests canvis per poder encabir tothom. Al final, Pau García, victòria per 3-2 en remuntada inclosa.
Sí, Fede Valverde ha estat l'autor de 2 gols i Vinícius, que ha entrat a la segona part, ha fet el tercer. A més, han debutat els nous fitxatges, excepte Arda Güler, que no ha pogut jugar per les molèsties al peu, que ja el van deixar sense fer l'entrenament previ a l'amistós. I pel que fa al sistema, com dèiem, el tècnic italià ha alineat un 4-4-2 amb el Romba al mig del camp i ha sortit amb Kroos al pivot, Camavinga d'interior esquerra i Valverde d'interior dret i Bellingham a la mitja punta. Per davant, d'inici ha alineat José Lu Ibrahim en punta i després al descans els ha canviat per Vinícius i Rodrigo. Ancelotti s'ha mostrat satisfet en general amb el resultat de la prova.
A mí me ha gustado, sí. Es verdad que hay cosas que tenemos que modificar un poco. También hemos hecho algunos fallos, algunas salidas. A veces la presión no siempre ha sido correcta, pero la sensación mía es buena.
L'italià també ha tingut molts elogis per Bellingham i ha dit que l'equip s'haurà d'acostumar a la seva qualitat. A part, també, evidentment, se li ha preguntat per Mbappé, sí, però ha fintat i ha evitat respondre.
És un cas... A mi m'encurioseix el Madrid aquest any. A mi em genera curiositat, perquè, clar, no té nou.
Què estaríem dient si el Barça fos el qui ha fitxat el davanter centre d'un equip que ha baixat a segona... Ha marcat 17 gols,
sí,
eh?
Sí, no, està clar.
I no posarem en dubte que José Lu és un golejador, perquè ho és.
2 anys seguits baixant, eh?
Però què diríem? Ha marcat 30 gols entre un i l'altre
amb
dos equips que han baixat. És a dir, lo de l'Espanyol aquest any és demencial, però és igual.
Però què diríem? Que porta 2 anys baixant a segona.
Què diríem si el Barça hagués fitxat aquest jugador, un jugador de l'estil? Seria ara mateix, ens estaria posant les mans al cap tots, segur, i estaríem parlant de la situació econòmica del Barça, del desastre esportiu del Barça, i de que aquest any, doncs, un any de transició. Perquè és el que farà el Madrid si no arriba Mbappé.
Hi ha anys de transició al Madrid. Clar, és que el Madrid l'any passat que va guanyar? Va guanyar la Copa i ja està. No sé si es pot permetre molts més anys de transició al Madrid. Entén-me? I jo crec que tot una altra vegada fiat a una cosa que no sabem si sortirà o no sortirà.
A veure, el que sembla a priori, i acabo amb això, que José Lu, si marcava, ho ha marcat 17 gols amb l'Espanyol, amb el Madrid n'ha de fer gols. És impossible que no els faci. Però...
jugarà?
Que qui té si no juga?
És que pues, qui... pues, Vinícius Rodrigo.
Amb aquest sistema.
Sí. Home, no, sí.
Vull dir, no, sí,
que José Lu tindrà minuts, segur, més que Mariano. Segur.
Però amb aquest romba amb Bellingham i els tres, i a dalt Rodrigo Vini.
I et falta Guler. Mm-hmm. I és que crec que José Lu jugarà, n'estic convençut, però vamos, que jo m'estanyaré que marqués més de 17 gols José Lu,
Vamos. Jo crec, Àlex, que serà suplent. José Lu.
Sí, sí, per això et dic, sí.
En general, Dir el Bernabéu, contra el Sant Rival, pot posar titular, però jo crec que serà suplent. I que la idea és jugar amb dos puntes i que José Lu serà revulsiu.
Quins dos puntes? Ahir, Rodri Vini?
Bueno, Rodrigo Vini, i si vingués Mbappé, jo crec que es mantindrà amb els quatre al mig,
Sí?
Sí. I qui salta?
Sí, perquè si tu jugues amb aquests tres a dalt, com pressiones? Perds un migcampista, perds control...
Però qui salta?
Pressiones a dalt?
A dalt. O sigui, qui tindria les dues puntes?
A dalt jugaríem amb Vinícius i Mbappé, amb dos puntes més centrats, amb mobilitat...
Rodrigo fora.
Caient a banda, intercanviant, permutant posicions, i Rodrigo, pues, doncs, en el paper que ha vingut desenvolupant, que a mi em sembla un jugador espectacular.
Sí, home, sí.
Per mi més complet que Vinícius, perquè et juga bé qualsevol zona de l'atac. Però jo crec que farà això. I crec que ho fa, la meva opinió, jo crec que ho fa perquè creu que ha perdut talent a dalt, ha perdut gol. I per tant, com que de moment el Sant Cristo Gros, que diries tu, l'ha fitxat al mig del camp, que és Jude Bellingham.
Sí, que a vegades ens oblidem, que el Madrid ha fitxat a Bellingham,
Jo vaig veure el partit, jo he vist el partit aquesta matinada, i els primers 25 minuts de Bellingham...
És bo, nano.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do, Després baixa físicament i es divoleix una mica, però els 3-25 minuts realment molt bons, ja ho sabia. És un gran jugador, molt jove i tal. Llavors, si ell ha fitxat Bellingham al mig del camp i creu que necessita més control. Clar, si tu perds gol, necessites més control, perquè si tens menys gol i acabes menys jugades que abans i no tens control, doncs contra rivals de talent pots patir, els partits es poden estirar i pots... I una mica el que ha fet Xavi. Xavi al final renuncia a un dels dos extrems perquè entén que li perden pilotes, no li acaben les jugades que li haurien d'acabar i al final perds força al mig del camp. T'estires com a equip i el rival et fa mal. Al final busques un control, més control d'equip amb un migcampista més.
I m'agradarà veure l'encaix de Vinícius al mig. Perquè al final hem vist un Vinícius molt desequilibrat a una banda, però al mig no pot tenir el mateix desequilibri i no sabrem si funcionarà. Potser Jude Bellingham acaba jugant de fals 9, però vaja... No, jo no ho veig.
Jugarà a la punta del rombo, però
Vinícius és un extrem, no és un davanter centre. I aquí pot patir el Madrid i ell mateix.
Si no ve Mbappé, Marc, jugarà tirat a la banda... amb una mica més de mobilitat perquè s'ha de cobrir més espai. Si jugues amb dos puntes, evidentment, tens més espai per moure, buscar l'esquena de la defensa i fer diagonals. Si ve Mbappé, doncs jo crec que jugarà amb els dos, permutant, perquè Mbappé no vol jugar de nou.
No, clar. Jo el que veig és que és una situació molt... passant a la mitja, molt puta per Ancelotti.
No, jo crec que sí.
Perquè
és una situació que en tres mesos, si les coses no van bé, li pot esclatar la cara.
Però és que, a part, no sap què dimonis farà. Perquè realment està en una tessitura que jo vull pensar que Florentino li ha dit que sí, que viene seguro, o que no viene seguro. Perquè planifica una temporada amb o sense Mbappé, o, diguem-ne, generar alguna qüestió tàctica amb o sense Mbappé, és que és un univers absolutament diferent. Llavors és molt difícil per Ancelotti.
És que passes a ser, segurament, un dels favorits per guanyar la Champions i un equip diferencial, perquè tens un dels millors jugadors del món, a ser un equip que ningú sap què passarà, un bon equip, un bon grup, un bon conjunt, i al final sempre està allà, perquè és el Madrid, per una inèrcia, però... perds una pistonada increïble, perquè també has perdut el teu màxim golejador i a un jugador que era diferencial, que és Benzema, que l'última temporada no ha sigut bona, sí, però que és el pilotador.
Sí.
Sense ser bona, però és pilotador.
No serà interessant veure el Madrid com s'ha adaptat això.
Per això.
Em sembla interessant.
Sí.
Perquè a mi em genera dubtes. És el de sempre, que sabem que el Madrid al final probablement estarà i tal...
Ens genera dubtes 25 de juliol. El maig el tindrà allà a la semifinal de la punyadera.
Fins als nassos. Però sí que em sembla interessant veure també com Ancelotti ho soluciona, perquè al final una cosa és no tenir nou en algun moment puntual i una altra cosa és directament marxar José Lu, o sigui, no tenir... un altre nou per afrontar tota la temporada.
És que ha firmat un titular, Àlex. Clar. El Madrid ha firmat un titular. La resta són suplents.
Sí, 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 sí.
Brahim és suplent.
Fran García és suplent. Fran
García és suplent. Sí. José Lu suplent. Suplent.
Bellingham.
Ha firmat
Bellingham,
Jude Bellingham,
Bellingham. Sí, sí.
Com a titular.
Que és un molt bo.
I tot i amb això, Jude Bellingham, tens Camavinga, tens Valverde, tens Kroos, tens Modric, algú ha de saltar d'aquí
també. Sí, però no és allò...
No, 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 no és un titular indiscutible. No estàs...
Fran García.
Jo crec que s'ha creu amb més. Com hem dit.
Sí, però s'ha de conèixer Ancelotti, Marc? Ancelotti, en molts partits, optarà... Que Mendy va ser un desastre. I, sí, sí, 20 minuts de Mendy va perdre 300 pilotes.
Sí, però, la vieja guàrdia.
Perquè té el peu que té, però en partits grans, Ancelotti, si el té en forma, defensivament, el posarà.
Sí, 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 sí. 5 minuts per sobre de la mitjanit. Acabem a 2:15. Per tant, avui ho hem de deixar aquí.
Bo.
Què et sembla? Ah, sí. M'ho he passat bé, m'ho he passat molt bé.
Si vols que et tirem fins a l'una...
Sí, ho sé. I fins a tu.
I fins a tu. Mare Déu. Jo et quadro els pitos.
Sí, tu em quadres els pitos. Sí, sí. Tu ara arrenques i em quadres els pitos.
I després Fuster i Pintanel et fan un programa d'una altra
cosa. Saps a qui escoltarem ara el muntet amb què he parlat avui? Amb Joel Parra.
Home.
Què? Déu-n'hi-do, eh? Quin estigüat, el Barça de bàsquet. No vull obrir ara, perquè estaríem fins a l'una.
Mala peça el talent. No, en fi, és la història de...
Sí, no?
La història habitual de gairebé tots els menys dels 90, que la penya tenia poder adquisitiu amb el millor equip de la història per exemple, treure-li Ferran Martínez al Barça.
Sí, sí.
Doncs està farcida la història de jugadors de la penya importants que se'n van al Barça.
Sí, sí.
I tenim... S'ha d'assumir, sap greu, però s'ha d'assumir, jo també entenc el Joel.
Sí, sí. Una conversa pendent, a veure si la podem tancar amb Kyle Guy, que aquesta m'interessa.
No, aquest sí que m'hagués agradat que es quedés.
Sé que aquest t'hagués agradat que es quedés. Sí, sí. Aquest sí que et posava aquí, Kyle Guy, allà a la penya. Bon jugador.
Molt.
Quin trio. Que, David sí, Bernabéu, sí. Marc Fuster i Àlex Pintanel. M'ho he passat molt bé. Moltes gràcies, companys. Bona nit, eh?
Per cert, Dani,
no. No, per favor. Aneu a parlar allà fora. Una pausa i ara tornem parlant de bàsquet.
Ho dirà amb Dani Aguilar. Benvolgut professional. Sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat amb estoc sempre disponible i als millors preus. També a Obramat Fonés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Forma't de franc en transformació digital amb EAE Business School Barcelona. 100% subvencionat per fons europeus. No perdis l'oportunitat d'impulsar la teva pima i millorar la competitivitat del teu projecte liderant des de dins el canvi digital. Places limitades. Apunta't ja a generaciondigitalEAE.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC més 1, podcast. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
La cançó protagonista d'aquesta setmana és One, un dels temes mítics de Metallica. Coneixeu la terrible història que va inspirar aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
6 d'agost de 1974.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
minuts per sobre de la mitjanit. Som ja el dimarts 25 de juliol del 2023. Avui, recordem, tu diràs, fins a 1:15, nou horari en aquest primer dia de la temporada d'estiu. Sintonia del Mundial Femení de Futbol d'Austràlia i Nova Zelanda. Som a punt d'arribar al final de la primera jornada. Aquest dilluns, Pau Bonastre, s'han jugat més partits amb representació d'equips catalans.
Sí, ja només...
A veure, ara t'escoltem.
Ara sí. Ara sí. Deia que ja només queda un partit per cloure la jornada 1. D'una banda, avui s'ha disputat l'Itàlia 1, Alemanya 0, amb Giulia Dragoni, futbolista del filial del Barça, que ha jugat 83 minuts amb el conjunt italià. També ha jugat Marroc, que ha encaixat una golejada contra Alemanya, 6-0. I Yasmin, del Levante de les Planes, ha estat titular i substituïda al minut 82 pel conjunt marroquí, i Fati Garbi, de l'Europa, que no ha jugat. Finalment, victòria contundent de Brasil per 4-0 davant Panamà, amb assistència inclosa de JC. Aquesta matinada a les 4, hora catalana, últim partit de la jornada 1 entre Colòmbia i Corea del Sud. A 8:15 del matí comença la jornada 2 al grup A. S'enfrontaran Nova Zelanda i Filipines, i a les 10, l'últim partit del dia, Suïssa-Noruega. Mentrestant, la selecció espanyola continua preparant el partit de dimecres contra Zàmbia, previst per 9:45 del matí, després de la victòria de divendres davant Costa Rica per 3-0. L'equip de Jorge Vilda s'ha entrenat avui a Palmerston North abans de viatjar aquest dimarts a Auckland. Per cert, que fa una estona ha acabat el partit de la selecció espanyola sub-19 a l'europeu, s'ha classificat per les semifinals després de la victòria per 7-0 contra la República Txeca en l'últim partit de la fase del grup.
Molt bé, gràcies, Pau. Bona nit.
Bona nit.
Parlem de bàsquet. Perquè demà és el gran dia de la Federació Catalana de Bàsquet. És el dia que torna la selecció catalana masculina absoluta a jugar un partit internacional per primera vegada, atenció, en 18 anys. És veritat que s'han organitzat alguns partits darrerament, amb el que podríem dir selecció B, però demà és la primera vegada que la catalana absoluta es torna a reunir per jugar contra una de les seleccions més potents del món, la número 4 del rànquing mundial, l'Argentina. Hola, Marc Mundet, bona nit.
Bona nit.
Aquest cap de setmana sabíem de la baixa de Ricky Rubio per problemes amb el permís de l'NBA. Avui hem sabut de la baixa del seleccionador Salva Maldonado per Covid.
Sí, la notícia es va saber ahir a la nit a Bac de Roda, la seu de la federació, i de seguida es van posar en contacte amb Pedro Martínez, que va acceptar encantat la feina. És el que dius, eh? 18 anys des del darrer gran partit, Catalunya-Cuba, a l'Olímpic de Badalona. Aquest cop amb un roster que podria ser tranquil·lament un equip de finestra FIBA sense cap mena de problema. No hi seran totes les patums. Catalunya demà té 5 baixes importants respecte al que seria el seu equip de gala. Ricky Rubio, Marc Gasol, Guillem Vives, Iancuba Sima i Jaume Sorolla, però malgrat tot és un equip de plenes garanties per competir. Ara bé, Pedro Martínez avui ha volgut deixar clar un gran hàndicap pel partit de demà, la preparació física. Per l'Albiceleste, demà és el primer partit de la gira europea de preparació pel torneig classificatori pel preolímpic. Per Catalunya és l'acte central del centenari. El tècnic de l'Àxia Manresa ha reconegut que, donades les circumstàncies, res pot ser normal, malgrat que intentaran competir.
Rotar i que cap jugador jugui molts minuts, estaran segur fora de forma, perquè ha trencat les seves vacances per vindre a fer aquest entrenament i per jugar, i també estaran cansats segur, o sigui que necessitem que juguin uns minuts limitats, però està clar que ara mateix ells no estan en un període físic competitiu i ho tenim que tindre en compte a l'hora de dirigir el partit.
Avui hi ha hagut l'únic entrenament a l'escenari del partit en un ambientatge de Didani molt xulo per rebre la número 4 del món. Pedro Martínez ha dit que és una selecció bona, forta, de gran prestigi, i que quan millor sigui el rival, millor serà l'espectacle, perquè diu el nivell de Catalunya és molt alt.
Que és un potencial alt, no? També hi ha altres jugadors que ara no han pogut vindre, però que serien susceptibles de vindre, i el nivell del bàsquet català està clar que és molt alt, i per tant, sempre la selecció catalana sempre segur que és molt competitiva i segur que sempre té molt bons jugadors, com és el cas demà, i altres que no han vingut ara, però que podrien ser-hi.
Pedro Martínez, demà dirigint la selecció catalana, que n'hem parlat molt abastament aquesta setmana, des que Salva Maldonado va donar la llista ara fa 7 dies, vam parlar de fet amb en Salva també, però de l'Argentina, del rival, n'hem parlat ben poc, i la veritat sigui dit, ens interessa molt saber com respiren, com ens veuen i de quina manera arriben demà al nou Congost de Manresa. Per això tinc en línia un dels pesos pesants de la plantilla que dirigeix Pablo Prigioni, és el base del Gran Canària, el Nico Brusino. Hola, Nico, bona nit, buenas noches.
Hola, bona nit, què tal?
Bona nit, bona nit. Res, a 24 hores d'aquest partit, a menys de 24 hores, la primera és clara, Nicolás. Com arriba la selecció argentina?
Bien, bien, estamos bien. Ya hace 10 días que estamos entrenando, así que estamos... Hay jugadores nuevos que se incorporan al plantel de la selección, así que esta semana la utilizamos para los conceptos que quiere el entrenador para el equipo, así que estuvimos ahí preparando un poco el juego, pero bueno, nos enfocamos más en nosotros para seguir mejorando día a día.
De fet, és un partit important per la selecció argentina. Vau quedar fora del Mundial, heu de jugar un classificatori pel preolímpic de l'any que ve, un classificatori que arrenca d'aquí 15 dies a Santiago de Chile, amb l'obligació d'obtenir el bitllet. Per això, jo imagino que el partit de demà és allò, és un amistós, però és important, no?, per tot plegat.
Sí, sí, important. Todos los amistosos que tengamos de aquí en adelante, para nosotros son importantísimos. Ahí no veremos cómo estamos como equipo, también individualmente, así que desde ahí sacaremos las cosas buenas y malas. Así que va a ser un partido muy... Y nosotros lo prepararemos, lo estaremos al 100% y bueno, esperemos que las cosas salgan bien y sea un buen juego.
Un partit contra la selecció catalana que... Quina és la perspectiva del bàsquet català des de l'Argentina? Hi ha nivell? És aquesta la perspectiva?
Sí, sí, el plantel que presenten ara són tots de ACB, la majoria... Cataluña en sí ya tiene muchísimos jugadores, constantemente están sacando figuras, así que el básquet catalán de los jugadores son reconocidos en Argentina, así que y también en la Liga ACB eso se nota, que cada vez suben más jugadores y son la mayoría de Cataluña.
Qué bo, qué bo. Amb baixes demà, com per exemple Ricky Rubio o Marc Gasol, Què prefereix la selecció argentina? El fet de que hi hagi aquestes baixes, que l'equip sigui menys competitiu, o ja li va bé, diguem-ne, que... O li aniria bé que hi hagués més competitivitat i que hi hagués tot el Catalunya al sencer?
No, no, no. Tienen jugadores, como dije antes, de ACB, de categoría. No es que presenta un equipo de jugadores jóvenes y ni nada. Creo que son muy buenos jugadores y nosotros... Tenemos que estar preparados para eso. Igual, como te dije antes, también nos enfocamos en nosotros, en tratar de mejorar día a día, en tratar de que mañana de aplicar todo lo que hicimos durante estos 10 días. Así que será un juego más allá del resultado. Nosotros hoy en día estamos en preparación y lo usamos para eso, para seguir preparándonos para lo que nos viene.
Sí, aquí es pregunta molt sobre el nivell on estaria Catalunya. Si pogués competir, ¿tú te atreveixes a dir on estaria Catalunya si pogués competir de manera oficial?
Eso es muy difícil, creo que es muy difícil. Depende también de los jugadores, de los años de competencia que tengan juntos. Digamos que hoy en día es muy difícil saber en qué nivel están, pero a nivel nombres son muy buenos jugadores. Después de eso ya se verá si coinciden como buen equipo y esas cosas. Pero, como te digo, a nivel nombres son muy buenos.
Doncs l'equip és molt bo i Argentina té moltes necessitats. Llavors, el partit de demà serà amistós? Serà allò un partit amistós? Entenem, sempre serà amistós. Però tindrà aquest caràcter d'amistós o serà bastant competitiu?
Poco y nada, como te vengo diciendo, nosotros lo usamos para la preparación. Nosotros en agosto tenemos casi nuestro mundial, así que, como te digo, va a ser poco amistoso. Nosotros enfocados en nosotros, en mejorar día a día, en aplicar las cosas que quiere el entrenador, así que... Amistoso, nada.
Molt bé, doncs veurem intensitat al Congost, que bo, i ens agrada saber-ho. I acabo amb l'última. Nico Brusino, ¿Argentina estarà als Jocs Olímpics o no?
La confianza la tenemos. Estamos haciendo un buen trabajo día a día. Jugadores también, talento, experiencia, jugadores jóvenes que están subiendo su nivel constantemente. Así que tenemos que seguir trabajando día a día. Ahora nos toca la selección, pero después individualmente cada uno en su club tiene que seguir mejorando, así que esto llevará a la selección, digamos, a Argentina, al próximo Juegos Olímpicos. Nosotros estamos preparados, estamos haciendo las cosas bien y esperemos que las cosas nos salgan bien para estar en París.
Doncs tant de bo que sigui així i vaja, hi hagi una de les seleccions històriques com l'Argentina als Jocs de París, tant de bo que sigui així. Nico, a gaudir demà del bàsquet català també. Una abraçada forta, gràcies.
Gràcies.
Doncs així respira l'Argentina, Nico Brusino, pel partit de demà. Coses que s'hagin de saber d'aquest Catalunya-Argentina, Marc.
Mira, de la selecció catalana, que serà la reaparició de Pau Ribas després de la lesió que li va fer perdre tota la recta final de la temporada passada, ha dit que està bé. De fet, ell serà el capità en un partit que és inèdit. Els argentins demà venen amb quatre baixes. Nicolà Provitola del Barça, Leandro Balmaro, que acaba de fitxar pel Bayern de Múnich, tampoc hi és Marcos de Lía, l'ex-tigot de la penya, ni tampoc Gavi Dec, del Madrid, que està lesionat. Catalunya i Argentina no han jugat mai, la selecció absoluta, no la selecció B, l'absoluta, ha jugat només 10 amistosos en els 100 anys de la seva història contra seleccions ciberreconegudes, encara que el primer amistós és de la selecció de 1927 contra un club argentí, el Club Hindú de Buenos Aires, un equip de la capital que llavors estava de gira per Europa i del que les cròniques de l'època en van parlar moltíssim.
Doncs hem mirat com respira l'Argentina, però mirem com respira Catalunya, amb un dels jugadors que més se n'ha parlat aquest estiu. Avui parla per primera vegada, i ho fa, el tu diràs, de RAC1. El nou jugador del Barça, Joel Parra, cara a cara amb Marc Mundet.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Ganes de jugar demà?
Sí, amb ganes de jugar. Crec que al final és algo nou per mi i per molts jugadors que estem aquí a la selecció, no? Sobre jugar contra un gran equip com és Argentina o una gran selecció. I res, amb ganes de veure també l'ambient d'aquí del Congost, que bueno, ja m'estan informant de que no serà ple, però quasi, doncs bueno, crec que serà un gran partit i un partit on podem competir per seguir millorant i per seguir fent coses.
L'altre dia en Salva Maldonado deia que hi ha fins a 40 jugadors catalans entre l'ACB i la Lliga Leport. És un equip, una convocatòria de 12 on hi falten Ricky Rubio, Marc Gasol, Jan Kubasima, Guillem Vives... Quin és el nivell de Catalunya?
Jo crec que el nivell és molt gran, no? Ja només fa falta les categories inferiors quan van a jugar els campionats d'Espanya autonòmiques, que no sempre guanyem, però estem allà ja sempre competint contra Madrid, no? I crec que el nivell és molt alt, crec que tenim jugadors de molt bon nivell i jo crec que, bueno, que com he dit abans, crec que seríem una selecció que competiríem per tots els partits i algun cop podríem fer alguna sorpresa, això estic 100% segur.
A més, és un partit que per tu arriba a les portes de demà marxar a la concentració per anar al Mundial. O sigui, el compromís 100%, i a partir d'ara amb l'equip de Sergio Scariolo.
Sí, és veritat que ells comencen ja el 25 perquè fan com una mica un sopar i coses, també han tret un llibre a la nova selecció de l'any passat a l'Europeu i comencen el 25, però bueno, jo els vaig dir, ho vaig comunicar a la catalana, no? que ells decidien que es fiquessin d'acord amb la selecció, que jo tampoc volia ficar aquí entremig de selecció, entre seleccions, no? que decideixin entre ells i la catalana, l'espanyol no va ficar ningú problema i et dic, compromís màxim, amb ganes de jugar demà i, bueno, i de fer un bon paper i intentar competir i com he dit abans, el president deia que això és una festa, doncs bueno, també donar-li aquest espectacle i disfrutar la gent que vingui aquí a animar-nos.
És el teu primer partit des de que vas fitxar pel Barça, ara ja la cosa ha baixat una mica, com ho has portat?
Bé, jo soc una persona que ho porto tot aquest temes bastant bé, no? Bueno, al final ha sigut una decisió complicada, per el que he dit abans, al final són molts anys a casa teva, al club on t'ha format com a jugador, com a persona, i sempre els hi tindré l'apreci i l'estima i els valoraré com s'ho mereixen, perquè la veritat que gràcies a ells no estic ara on estic, és al Barça, un club que competeix per tot, i bueno, et dic, molt content per aquest nou canvi, aquest nou repte, així que bueno, aviam com va tot, però segur que anirà bé a força de treball.
El màxim accionista, Grífols, va arribar a contactar amb tu per intentar convèncer-te d'aquest quedessis. T'han apesat el projecte esportiu del Barça? El jugar a Eurolliga, bàsicament?
El jugar a Eurolliga i sobretot el jugar a prop de la meva família, dels meus amics. Crec que jo al final sóc una persona molt, molt familiar i jo el que buscava
ja els vaig comentar al Barça, a la penya des del primer moment, que era més un tema esportiu que econòmic, que els agraïa molt l'esforç que havien fet, perquè ja sé que és un esforç molt gran que han fet per estar ja lluitant contra un gran equip com és el Barça econòmicament, però bé, jo crec que era el següent pas que tenia que donar, jugar a Lliga, jugar contra els millors, perquè crec que jo també soc un jugador molt ambiciós i és el que volíem, tant jo com la meva família, i després això, jugar a Barcelona, que al final és la meva ciutat, estar aquí a prop de la meva família, també ha passat bastant.
En aquest sentit, la reacció a Badalona ha sigut difícil per entendre'ns, no? És a dir, al final és evident que hi ha una rivalitat Barça-Penya-Penya-Barça. Com ho has viscut? I sobretot pensant en el teu retorn, en el teu possible retorn a l'Olímpic.
Bueno, n'hi haurà de tot. Crec que són opinions que, com passa a la vida, a la política, a tot arreu, no? N'hi ha persones que ho entendin, persones que no ho entendran, però bueno, jo sempre seré de la penya i seré de la penya sempre, perquè primer de tot estic molt agraït del que han fet per mi, i res, ara toca defensar una samarreta, que també estic molt orgullós de defensar-la, però bueno, et dic, hi haurà gent que em xiuli, hi haurà gent que no, jo, la veritat, quan vagi a Badalona, retornar-me amb els meus excompanys, amb els meus exentrenadors, amb tota la gent del club que rodeja, que porta aquests anys ajudant-me, doncs serà molt bonic per mi, serà difícil, suposo que els primers anys, també crec que és normal, però bueno, content també d'aquest nou canvi que he fet.
I l'última, ja tens amics teus personals que han fet abans aquest trànsit, directe i indirectament, penso el cas d'Enriqui, Ricky Rubio, el cas d'en Pau Ribas. No sé si ho has parlat, si ho has comentat. Jo recordo fins i tot un crit de la gent de Badalona quan en Pau jugava al Barça, de Pau Ribas és de la penya. No sé si ho has comentat amb ells.
No he tingut l'ocasió, primer perquè estem de vacances, i la veritat que ha sigut tot molt ràpid, en dues setmanes s'ha decidit tot, però bueno, ja et dic, em content, ara amb Enriqui em trobaré a la selecció, si em dona consells i escoltar-lo, jo també tinc preguntes que fer-li, no? Perquè al final és una sensació rara, no? Els primers dies em sentia raro perquè anava per Badalona i també és normal que, bueno, que hi hagi gent que et digui coses i això, però bueno, crec que Enriqui va ser una altra història. Però ja et dic, content d'aquest nou canvi i amb moltes ganes de començar.
Has conegut ja Roger Grimau?
El dia de la firma vaig parlar amb ell dos o tres paraules, que va ser el dia que va sortir un par de vídeos per les socials, però poc més.
Joel, moltíssimes gràcies, molta sort i bona nit.
Moltes gràcies, Marc.
Soc i sempre seré de la penya. Déu-n'hi-do. Demà a 8:45 del vespre. Ho explicarem al Tudiràs. Alguna cosa més, Mundet?
Sí, molt ràpidament. Només queden 300 entrades a la venda i confirmar demà la presència de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, presidint el partit, a banda, evidentment, de Marc Gasol i Ricky Rubio a la grada.
Amb el Mundet des del Nou Congost. Gràcies, Marc. Una abraçada. Bona nit.
Bona nit,
Dani. I com farem cada dia a aquesta hora, ens posem al dia. De la resta de l'actualitat, més enllà dels esports, la resta de la informació generalista amb la companya dels serveis informatius, la Judit Vila. Hola, Judit, bona nit.
Bona nit,
què m'expliques?
Doncs mira, comencem aquest repàs parlant de política, com no pot ser d'una altra manera. Un dia després de les eleccions espanyoles comença el cos a cos per mirar de formar govern, i el PSOE ni el PP en fan prou amb els escons per governar, i per això han de mirar de teixir aliances amb altres grups de la cambra. Doncs bé, qui des de fa una estona ho té encara més difícil és Alberto Núñez Feijóo, el Partit Nacionalista Basc. Ha tancat la porta aquesta nit a una negociació amb el Partit Popular. Segons expliquen fonts del partit, el líder del PNB, Andoni Ortúzar, ha trucat aquesta nit a Feijóo i li ha dit que no hi haurà converses per mirar d'investir-lo. Més enllà de la política, Salut veu amb preocupació les xifres d'ofegaments d'aquest estiu. Avui, que és el Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, el departament fa una crida extrema a la prudència. Segons les últimes dades, en aquest primer 7 mesos de l'any hi ha hagut 28 casos d'ofegaments, 20 són dones i 8 20 són homes, perdó, i 8 són dones. L'últim aquest dilluns a la tarda, amb la mort d'una dona de 88 anys, després d'ofegar-se a la platja de Somorrostro de Barcelona. Les principals recomanacions que fa Salut són banyar-se on hi hagi socorristes i fer-ho acompanyat. També fixar-se sempre en si hi ha bandera vermella i també estar pendents dels més petits. I avui ha tornat el Grand Prix a Televisió Espanyola.
Muy buenas noches, familia. Soy Ramón García y aquí comienza el Grand Prix del verano.
El programa presentat per Ramón García ha tornat a Televisió Espanyola després de 18 anys. Arriba farcit de novetats, però amb l'esperit amb què va conquistar milions d'espectadors amb proves com els Troncs Bojos, les Villes Humanes o la Patata Calenta. Els dos primers pobles convidats han estat Alfàcar, a Granada, i Colmenarejo, a Madrid, amb dos padrins estrella com són Miguel Ángel, Muñoz i Loli. D'entre els municipis participants al Gran Prix d'aquest any, també n'hi ha un de català, que és Cervelló, al Baix Llobregat. I si et sembla, Dani, acabem amb el temps, amb aquesta nit amb xàfecs i algunes tempestes, sobretot a la meitat nord. Aquest dimarts la calor afluixa gran part del país, sobretot a l'interior, però en farà una mica més al litoral central i al nord de la Costa Daurada, ben intens a les comarques de Tarragona, sud de les de Barcelona i també a la plana de Lleida.
Ara, mira, ara està acabant el Gran Prix. Ara estan fent això de les bitlles humanes. Sensacional, 8-8-8. Mira com tomen les bitlles humanes. Mare de Déu.
En fi,
sí, amb tu m'hi apuntaré. Gràcies, vinga. Judit, bona nit.
Fins ara.
Marxem. Agraïm la feina de la reacció d'esports de RAC1. Aquí ho deixem, recordem, horari nou. Primer dia de temporada d'estiu, 12:45 de la matinada. Demà, molts més esports i molta més ràdio a RAC1. Descanseu.
Tu diràs.